Avui dimarts ha començat ja la neteja de les pintades fetes dissabte passat a la façana del IEI, unes pintades que es fan en 2 minuts i que es netejaran, que li costarà molt més i que ho acabarem pagant entre tots. Soc el Ricard Álvarez i comencem a Herrera en COPE.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 14 de setembre del 2021, són les 12:20, ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a arribar a les 2 hores d'ara ja, amb una temperatura més que acceptable, 28 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, avui sí amb l'Armando Álvarez, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. També buscarem tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarem amb el nostre espai d'advocats, com tots els dimarts. I avui ens visitarà la Mari Carmen Salvador. Ja saps que amb ella fèiem gimnàstica, això de recordar que passava fa 25 anys. Doncs avui tornem. O sigui que si t'has relaxat aquest estiu, avui tornarem. A veure que no tinguis agulletes després. Que fa molta, és molt maco, recordar que passava fa 25 anys, un mes de setembre, doncs ho farem amb la Mari Carmen Salvador. A partir de la 1, la gastronomia, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics aquí a COPE Lleida. Vinga, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora a tothom.
Armando, per cert, em consta que tu aguantes bé les altes temperatures.
Bueno, sí, millor que les baixes, però això ja és una qüestió personal.
Bueno, llavors...
Hem passat l'onada de calor sense aire condicionat, amb això tinc almenys a l'oficina, no? I diu-n'hi-do, costa molt quan dins de l'habitació s'enfila la temperatura a 33 graus, no? Per damunt de 30.
Home, però si això bueno, hauria d'estar prohibit.
Van ser 3 dies, anaven d'esbar jo un moment a la piscina, ens refrescaven, bueno...
Escolta, Armando, com consideres que ha estat l'estiu, finalment? Perquè, clar, jo, bueno, això depèn de la percepció personal, suposo,
Que anava a dir, tu, quina percepció ha tingut?
Clar, no, jo la porto fatal, la calor.
I agost, ja. I potser ens recordem només de l'onada de calor o dels moments que el van passar malament. Sí, ha sigut globalment un estiu càlid i sec, però si situéssim en filera dels darrers 81 estius, ha sigut el 14è més càlid.
Bueno, vale.
Bueno, encara trobem 13,
vale, que sí, que sí, més. Però jo he tingut molta calor, Armando.
Claro, la onada aquesta de calor, que no va durar 4 dies, al voltant de...
No, no, jo he tingut molta calor tot l'estiu. No, sí que és, alguna nit ha refrescat, això sí, i sort n'he tingut.
Sí,
eh?
Sobretot el mes de juliol va estar amb una vall. El mes d'agost ha sigut més càlid, i després ha sigut sec, perquè és el 38è més sec, però de seu.
Això és veritat, no ha plogut gens.
Han plogut 50 litres, tampoc la mitjana s'ha anat molt, que són 61, però bueno, no ha hagut tantes tempestes, salvo últimament, al mes de setembre, hem tingut unes quantes, fins i tot a prop de Lleida, però que no han arribat a tocar alguna estació de Lleida. Recordem dijous passat, recordo un xàfec a partir de Llívia i no res a Lleida. I a la nit un xàfec en Salamús, important, veus? I a Lleida 4 gotes o no res. I tota la nit ja em pegant.
Us estan complicant la vida, Armando,
està
perquè...
Està plovent una mica, pues, que ens dificulta la previsió, perquè són puntualment molt intensos i a la resta poca cosa, clar, o no res. I clar, la previsió fins i tot del mateix dia és complicada. Fins i tot el dia d'avui.
No, no, us estan complicant la vida perquè són coses molt, molt concretes, molt locals.
Ahir nit ja va caure, portant a la zona d'Andorra, i 40 litres al Port del Comte. És a dir, i 23, 38, depenent de quina estació, a la zona de Tuixens. Està poc habitat aquella banda en aquesta època de l'any, però cauen puntualment xàfecs molt intensos que només podem, vamos, avisar. Pues, s'ha de fer el seguiment amb el radar i visualment, perquè a la resta pues, o cau pocs litres
o res,
no cau res.
O res.
Bueno, i així estem.
Armando, temps per avui?
Avui continuem en una prolongació de l'estiu. Portem ja 14 dies,
vaja,
que només el dia 1 i el dia 2 no hem arribat a 30. Portem una mitjana de 31 graus a les màximes, molt alta a les mínimes. Hem tingut una nit tropical, la número 25. Recordem que els darrers anys del segle XXI hi ha moltes més nits tropicals que abans. Recordem el 2015, que jo no me'n recordava, he tingut que he vist el número, que van arribar a 43 nits tropicals.
Mare
de Déu. Que no, el termòmetre no va baixar de 20 graus.
Jo diria que el nombre de nits tropicals marca més el desajust meteorològic que està patint el planeta Terra que no pas les màximes.
Les màximes.
Jo diria...
Encara que són més cridaneres.
Sí.
Però clar, tenint en compte que és a l'exterior, estem parlant que avui no hem baixat de 20,5, però dins de les cases...
No, no baixem de 26 o 27 graus.
25, entre 25 i 30 graus. És a dir, depenent de l'orientació o de l'aïllament que tinguem, fa molta calor. Però
molt bé.
És evident.
Armando, pues avui, temperatura, però... Ai,
un
temperatura.
Matí, ara mateix, estem mirant ara mateix que estem fregant els 29 graus, 28,7 graus en aquest moment, a punt d'arribar a 30, que Déu-n'hi-do, estem a punt de plegar d'arribar a 30. Jo crec que els propers dies ja no arribem, però avui s'espera un matí que està sent assolellat i una tarda, vespre i nit, amb molta variabilitat. Nuvolades, xàfecs, amb tempesta, ruixats més febles, no res de precipitació, depenent de l'endre, no es pot concretar. Tarda, vespre i nit. Què aniríem? Venint des de l'Aragó, des del sud-oest o sur-sud-oest, pujant cap al Pirineu. Bueno. I serien les comarques de la cara sur del Pirineu, des de la Noguera gairebé en amunt, on els xàfecs podien ser més freqüents, però sempre molt desiguals, molt irregulars. Impossible de precisar on podria caure una tempesta més forta. Me sembla que o hem de seguir en el mòbil, en una aplicació de radar...
O agafar el paraigua.
I el visual, com veient aquestes núvols de tempesta, que són els cumulonimbus, que són de molt gruix, que igual tenim a 1.000, 1.200 metres la base i el sostre està a 12, 13, 14 quilòmetres, doncs acumulen un volum d'aigua gigantí. I que si se desploma, cau en un indret molt, però a la rodalia cau poc i a la resta no cau res.
Clar.
I és la forma que està plovent actualment.
Armando, els dimarts tenim previsió a mig termini, què diu aquesta previsió?
No, la previsió per la setmana ha sigut càlida de 1 a 3 graus per sobre, aquesta ja l'hem vist ahir, avui, i els de més dies podria ser que no arribassin als 30 graus a la plana de Lleida i a la resta de comarques, però ens quedaríem molt a prop. Si ens queden a 27, 28, 29, pues, bueno, continuen sent altes. Estem tenint un setembre, de moment, força càlid, que sembla una continuació de l'estiu.
Bueno.
Podria ser que a final de setmana hagués algun canvi, una arribada d'aires més fresc, perquè tenim una borrasca que està afectant a la meitat, al centre i a l'oest de la península Ibèrica, i aquí ens arriba una mica les escorrialles, a la façana més mediterrània no s'esperen tantes pluies i tantes precipitacions com estaran fent al centre i al mitjà oest de la península. En aquest moment està descarregant molt a l'interior de Portugal.
Doncs...
això anirà variant. Tenim una setmana molt variada, amb les tardes, vespres i nits, amb possibilitat de ruixats i xàfecs sempre dispersos i irregulars.
Molt bé.
Molt desiguals en quant a quantitat de precipitació i altres, pues, en altres indrets no plourà res. És una autèntica
disbauja. Això ja està passant.
Impossible de preveure.
És així. Armando, tornem a parlar divendres, que parlarem ja del cap de setmana i previsió també a mig termini. Que tinguis bon dimarts.
Igualment a tothom. Bona setmana, també.
I ara ens n'anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Detingut un lladre a Lleida després de ser retingut pel propietari del domicili on intentava robar els Mossos. També han detingut dos joves per robar en un vehicle al barri de la Bordeta. En el primer cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un veí de 24 anys i nacionalitat tunisiana com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i lesions lleus. Va ser cap a les 7 del matí quan un veí del carrer Alfred Perenya de Lleida va sorprendre un home robant al seu domicili. Aquest, en veure sorprès, va intentar fugir per la porta d'entrada, però el propietari el va retenir fins l'arribada dels Mossos. La policia sospita que l'assaltant hauria... escalat per la façana, aprofitant la canalera del gas fins a entrar al primer pis per una finestra oberta, que, com dèiem ara, estem patint aquestes nits de temperatura tropical i és el més normal tenir la finestra oberta. Si estiguéssim vivint en una societat normal i corrent, el que no seria normal és que t'entri algú per la finestra a la nit mentre estàs dormint, però són coses que estan passant cada vegada més i que hauríem de començar a tirar enrere. S'han denunciat, per cert, actes vandàlics que superen els 20.000 euros, 20.000 euros en botellots a Sort els darrers caps de setmana. La matinada del dissabte passat van trencar els vidres d'un tractor a cops de martell. M'explicarà algú. Una cosa és quedar un grup de persones sense mantenir la distància i sense dur mascareta, que això doncs és un problema sanitari, però al final no fas cap destrossa, beu el que vulguis, no és sa, però vaja, beu el que vulguis, escolta la música que vulguis, que depèn de la que escoltis, tampoc és sa, però vaja, fes el que vulguis. Ara bé, d'aquí a... No escoltes que per divertir-nos agafem aquí dos o tres martells i anem a destrossar un tractor. Que m'ho expliquin. Jo, aquestes noves maneres de passar-nos-ho bé, que m'ho expliquin de veritat, eh? Però entre aquestes i d'altres, els botellots, només a Sort, han superat el cost de 20.000 euros. Que ràpid es diu. Com dèiem al principi del programa, la neteja de les pintades que van aparèixer dissabte a la façana de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, a l'IEI, al Eix Comercial de Lleida, han començat avui dimarts. El Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida està duent a terme aquesta tasca i, com que la pintura no ha desaparegut del tot, deixaran que la pedra s'eixugui i repetiran el procediment demà dimecres, tornant a aplicar un decapant i aigua a pressió. L'acte vandàlic que estava dirigit contra els partits independentistes i en les pintades es podia llegir, recordem, Esquerra, Junts i CUP no ens representen ni com a poble ni com a classe i organitzem la revolució necessària. Bueno, si la gran revolució innecessària ha de començar per aquest acte vandàlic, francament, acabat abans de començar. Obrim la plana local de la ciutat de Lleida, perquè la modificació en l'ordenança proposada per la paeria és insuficient per obrir un oratori al carrer del nord de Lleida. La comunitat musulmana, que resa al Palau de Vidre, segueix buscant locals alternatius. De fet, la tinent d'alcalde i regidora de Dret Civil, Sandra Castro, explica que les condicions del local del carrer del nord de Lleida fan molt difícil obrir-hi un oratori i que la comunitat musulmana segueix buscant alternatives.
A veure, amb la comunitat d'Ibhazan, que és la que promou, la que promovia, va adquirir aquest local el mes de juliol i ja els hi vam avançar que donades la situació d'emplaçament, les condicions que té el carrer del Nord, la vorera fa 1,27, és un carrer de plataforma única preferent per a vianants i a més no hi ha places d'aparcament just de manera immediata a l'emplaçament, i els vam avançar que seria molt difícil poder vèncer totes aquestes limitacions perquè des de mobilitat no ens ho aconsellaven. Per tant, la comunitat ja n'està assabentada.
La proposta de modificació respon a la petició de l'Assemblea Municipal de les Religions davant una ordenança molt restrictiva que feia inviable que a Lleida es poguessin obrir centres de culte. Des del 2016 se n'han obert un o dos, tot i que la regidora ha reconegut que cada setmana es reben peticions. Diu que van veure que el problema era l'ordenança i que per garantir el dret de culte calia modificar-la. Però si l'ordenança hi era, també devia d'existir per alguna cosa. O sigui, ara no es tracta d'anar modificant ordenances per donar cabuda, de qualsevol manera, a tot el que demanen. Però vaja, fixeu-vos que anem caminant per aquesta línia sense caure ni a un costat ni a l'altre. Això és el que està passant a l'Ajuntament de Lleida, entre moltes altres coses que les seguirem desgranant aquesta temporada de ràdio a Cope Lleida. Ahir ja saps que va ser el primer dia de curs per més de 1.600.000 alumnes a tot Catalunya. Prop de 10.000 d'aquests 1.600.000 d'alumnes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de l'Alt Pirineu i Aran van començar ahir també el curs escolar. En algunes comarques, sobretot a la Cerdanya i a la Vall d'Aran, s'ha notat un increment de matrícules per l'efecte que ha tingut el trasllat cap a les segones residències de diverses famílies que, arran de la pandèmia, estan fent teletreball i han decidit marxar de l'àrea metropolitana, sobretot de Barcelona. Mentre a Oliana s'ha posat en marxa el tercer institut de la demarcació de Lleida, que compta amb més de 200 estudiants. També han obert dues escoles bressol al Pallars Sobirà, una a Llavorsí i una altra al nucli de Ribera de Cardós, a la Vall de Cardós. En fi, que torni gent cap al territori és una bona notícia, sempre quan es faci de manera ordenada i, sobretot, ja tenint en compte, en ple segle XXI, que la sostenibilitat està per damunt de tot. Escolta, tanta gent com vulguem al territori, però de manera sostenible. També la Universitat de Lleida ha començat el curs escolar 2021-2022. Més de 2.000 alumnes de primer grau de la UDL es van estrenar com a universitaris a les sessions de benvinguda presencials que van tenir lloc en els diferents campus ahir. En aquest moment són 2.230 els matriculats a primer en les 2.475 places que oferia la Universitat Lleidatana, cosa que representa una cobertura del 90,1%. Si bé els centres propis puja fins al 94,1%. Pel que fa al total d'alumne de grau, la UDL té el 96% de la matrícula tancada, amb 8.037 estudiants que també han encetat ja el curs 2021-22 presencialment o virtualment. Ja sabeu que la universitat ja ha proposat, i de fet es farà, augmentar aquest tant per cent de presencialitat a les aules. D'altra banda, Salut comença avui dimarts vacunacions contra la Covid-19 sense cita en diferents campus de la Universitat de Lleida. Ja que parlem de vacunes, dic que el nombre de pacients a les UCIs de Lleida per la Covid-19, només els de la Covid-19 estem parlant, continua a la baixa i ja se situen 10 persones, una menys que ahir, segons les dades publicades pel Departament de Salut. El nombre total d'hospitalitzats és de 39 persones a la regió sanitària del Pla de Lleida, dos més que ahir, i de només una persona a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, que representa 3 menys que el dia anterior. D'altra banda, Salut ha notificat una nova defunció localitzada a la regió del Pirineu, que acumula 162 morts des de l'inici de la pandèmia, que, recordem, ahir feia any i mig. Les comarques de Ponent es mantenen amb 693 morts després de les 9 defuncions comunicades de cop aquest cap de setmana, que no vol dir que hagin perdut la vida aquest mateix cap de setmana, sinó que són aquestes regularitzacions normalment dels darrers 7-10 dies. Pel que fa al balanç diari de nous casos confirmats de coronavirus, Salut ha declarat avui dimarts 39 noves infeccions a les comarques de Ponent i 3 a les de muntanya, fins a un total de 56.934 contagiats a tota la província de Lleida des de l'inici de la crisi sanitària. I ja per acabar l'informatiu d'avui, parlem de sostenibilitat i d'ecologia, perquè els ecologistes critiquen les línies de molt alta tensió projectades per dur electricitat de plantes solars i eòliques d'Aragó cap a Catalunya. Aposten per petites plantes prop dels llocs de consum que no malmetin el territori i la natura. De fet, el vocal de defensa ambiental, Joaquim Esteller, diu que s'està planificant una invasió de MAT, recorda que les MAT són aquestes línies de molt alta tensió, entre Aragó i Catalunya.
És a dir, estem assistint a una invasió de línies elèctriques d'alta tensió, de molt alta tensió, per produir una energia que es farà a zones molt llunyades, allà on se consumeix, que això contradiu l'esperit del text del decret d'emergència climàtica 7 de 2019 i que té efectes mediambientals greus per la línia en si i per les centrals de renovables que es faran a zones molt, molt ben conservades, en aquest cas de l'Aragó, no?
Xavier Jiménez ens recorda que l'energia s'ha de produir prop dels consumidors i en paisatges entropitzats com els polígons industrials. Passatges entropitzats vol dir passatges que ja han perdut el valor ecològic i natural. Fins aquí l'informatiu d'avui.
COPE Lleida. Estàs informat.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atashi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ja anem directe al nostre consell dels nostres advocats. Ja saps que tota la temporada passada vam estar, i aquesta també ho estarem, amb Q2 Consultors. Estan al passeig de ronda número 57 a Lleida, però tenen equips a Barcelona, a Viella i a Balaguer. Els trobes a internet a q2-consultors.com, i si no, el telèfon, que és còmode i ràpid, 973-28-28-18 Q2 Consultors. Com sempre, amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I abans d'entrar en matèria, com que és el primer dia, ahir van començar la canalla a l'escola, això ja està, Josep Lluís? Quan les escoles obren, ja està, ja hem entrat al que diem la rutina del nou curs.
Sí, podríem dir que amb independència del calendari pròpiament ja s'ha acabat l'estiu, no?
Sí.
Si més no, les vacances.
Sí,
no?
Senyor, la sensació majoria és aquesta. La sensació és aquesta. Josep Lluís, anem a parlar d'un tema que l'hem recordat i que hi ha molta gent que no sap que existeix i que potser s'hi podria acollir, que és la llei de la segona oportunitat, que ja ha patit algun canvi aquest any 2021 i que sembla que no serà el darrer, eh?
Pues sí, Ricard, de la mateixa manera que vam acabar l'últim programa del mes de juliol parlant una mica, fent un recull de lo que havíem viscut durant aquest any, potser convindria començar aquesta, diguem-ne, tardor amb, bueno, les futures novetats, tot i que això de futures novetats ho fico sempre amb quarantena perquè no se sap mai. El que abans anomenava una suspensió de pagaments, la suspensió de pagaments era una llei de l'any 1922 que va aparèixer per durar un any i en realitat va durar fins a l'any 2004, o sigui que no se sap les novetats quan han de vindre o quan no. Però sí, com bé tu dius, la llei de concursal, la llei que inclou la segona oportunitat, doncs és força important per molta gent, una parcial desconeguda, i ha rebut sempre nombroses modificacions, la darrera aquest any 2021. En principi la llei se té que adaptar per obligacions de directives comunitàries i n'han fet un preprojecte, un esborrall, que teòricament ens portaria una nova llei més àgil, més ràpida, adaptada a microempreses i autònoms, però vull ficar l'advertència per a aquells que estiguin valorant una segona oportunitat de que la llei ve carregada d'interrogants i de restriccions. Era ben poca la gent que no s'hi podia acollir, quan els deutes fossin superiors a 5 milions d'euros o quan hi hagués antecedents penals per determinats delictes greus contra Hisenda, Seguretat Social i demés. Però ara les restriccions seran molt més dures, per exemple, quan hi hagi senzillament derivacions de responsabilitat d'Hisenda o de la Seguretat Social per deutes. I no estic parlant de qüestions penals, de derivacions senzilles. Uh-huh. O quan vinguem de concursos responsables previs. En el qual li vull cridar l'atenció a la gent de que si algú té la intenció que ho miri ara, perquè en un futur la qüestió serà molt més restringida, molt més limitada. I també la segona qüestió és que ara un se podia alliberar de les deutes, fins i tot d'una part de les deutes que teníem amb les administracions públiques, lo típic, i gent de la Seguretat Social.
Sí.
Això amb la nova normativa també també desapareixerà. Sembla que la intenció és de que això desaparegui, i així com hi havia una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2019, que va ser un mèrit, una qüestió molt important, de dir, no miri, escolti, els deutes amb les administracions públiques, si bé no tot, en part desapareixen, doncs aquesta circumstància desapareixerà. Amb la qual, si algú pretén acollir-se amb aquestes mesures, que consulti amb el seu advocat, que ho faci ràpid, perquè el que està per vindre en aquest sentit serà bastant pitjor i més restrictiu. Mm-hmm. I algú pot dir, escolti, i vostè no té cap mena de bona notícia. Bueno, pues la bona notícia que pot haver de la nova llei, i sempre estem especulant una mica, bastant, és que el pla de pagaments pel pagament de determinades deutes, que sí que tenim que assumir, perquè no tot quede completament eliminat, en alguns casos sí, en alguns casos no, sembla que aquest pla, que actualment és de 5 anys, quedaria reduït a 3 en la majoria dels casos, val? Per tant, aquesta podria ser la bona notícia. Quan tinc que fer un pla de pagaments, doncs aquest esforç que se m'exigirà a mi no serà de 5 anys, sinó que serà tan sols de 3. Acabaré abans. Clar. Però en tot i amb això, com deia l'altre dia, parlava amb un company, normalment quan hi ha normes d'aquest tipus, o inclús normes fiscals i demés, encara que l'aparença sigui de que anem a ser beneficiats per aquesta norma, la realitat és que acabarem pagant més, i aquesta és una mica la filosofia, en aquest cas, que sembla derivar respecte d'aquesta nova oportunitat en un panorama futur. Seran menys els que se podran acollir i tindrem que pagar més. Per tant, compte i espavilar-se.
De totes maneres, jo us dic el que us dic sempre, 973-28-28-18, per saber si t'hi pots acollir, si no, què has de fer i què no has de fer. A més, sempre diem el mateix, Josep Lluís, que la gent perdi la vergonya, que no passa res, 973-28-28-18, tractareu amb una persona de manera confidencial i ja està. Es tracta d'exposar el tema de cadascú i vosaltres ja els aconselleu què poden o què no han de fer.
Efectivament, així tens. O sigui, a la disposició de tothom per les consultes que puguen haver-hi, que sobretot poden ser algunes i importants.
Doncs Acudos Consultors, recorda 973-28-28-18. Josep Lluís, fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, Ricardo.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Lleida, bola de nou.
Descobreix l'essència del Pirineu i les Terres de Lleida. Viu la natura, la cultura, el patrimoni, amb una nova mirada.
Allibera els sentits.
Gaudeix de la gastronomia i els productes de la terra.
Els camins, els rius, les muntanyes.
Practica turisme actiu en un entorn privilegiat.
Ara és el moment.
Lleida, vola de nou.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source,
yeah. I ara sí, camí cap a la una de la tarda, com dèiem tota aquesta setmana, donant la benvinguda als espais setmanals, en aquest cas mensual. Està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Ja sabeu com la Mari Carmen Salvador el que feia és repàs i memòria del que passava fa 25 anys i que, evidentment, comencem nou curs i com que, escolta, els metges ens diuen que va tan bé per la salut i per la salut mental, fer memòria i fer treballar una mica la matèria gris, doncs nosaltres, amb la Mari Carmen, tenim el gimnàs a punt, eh? Un cop al mes, el primer dimarts de cada mes, estarà amb nosaltres recordant el que passava fa 25 anys. Per cert, Mari Carmen, com ha anat l'estiu?
Molt bé, perfectament, aguantant la calor.
Déu-n'hi-do,
bueno, no n'ha fet... Hem de ser sincers.
Depèn del dia.
Sí. No ha sigut un estiu d'aquells de molt seguida la calor, però els dies que n'ha fet...
Sí, sí.
N'ha fet de veritat.
Sí, sí. És que no tenim mesura. Escolta, jo prefereixo una cosa més progressiva que no aquests salts, que fem, però no, vaja.
I clar, com que l'electricitat, els sí, preus també que té, pues, l'aire condicionat s'havia de mesurar,
sí,
no?
Sí, 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 és que ho tenim tot. En fi, Mari Carmen, doncs comencem curs. Ahir van obrir les escoles... I nosaltres, doncs, obrim avui l'espai per recordar fa 25 anys, ens n'anem cap al setembre, però de l'any 1996 ja.
96.
Que segur que també van començar... Sí. Bueno, segur, ja ho sabem, sí, que sí, van començar a l'escola. És el mes per excel·lència per tornar-ne a l'escola.
Eh? Van començar la primera setmana, sempre començàvem... Bueno, sempre hi havia un parèntesis, sí, sí, després de la diada, però llavors no estava tan remarcat. Mm. Però bueno, sobre primers de setembre també en aquells moments s'obrien les escoles. Hi ha una notícia curiosa, perquè ara estem treballant en aquest tema, bueno, treballant en aquest tema, és que les autopistes ara ja no s'ha de pagar. Bé.
Correcte.
No? I això és notícia. Doncs el govern, l'any 96, al setembre, va descartar el peatge de les autopistes perquè diu que era inviable política i tècnicament.
Sí, bueno.
O sigui que l'any 96 no, s'havia de pagar de totes, totes. També els alcaldes tenien, doncs, molta por per la identitat si canviaven les diòcesis. Mm. Que llavors estàvem amb aquest tema. Els alcaldes de les sis capitals de comarca i els presidents dels consells del bisbat de Solsona, doncs, van fer una greu amenaça a la seva identitat, van dir, perquè si feien un canvi de límits diocesans i consideraven que el pla de segregació d'algunes parròquies en aquells moments tenia conseqüències polítiques que afectaven a la societat civil, segons va manifestar els alcaldes, que tenien molta por per la identitat, bueno, al canviar també les diòcesis. I mossèn Malla, que llavors era el bisbe de Lleida, Ramon Malla, tenia 2 anys per ampliar el bisbat de Lleida.
Bueno, però no, ja sabem com va anar tot plegat.
No s'ha ampliat.
Ni s'ha ampliat ni va anar bé tot
25,
el tema de...
No va anar bé en absolut. I no parlem de quadros i no parlem de...
I complicacions arrel de tot allò, doncs ja sabem com han anat i estan anant, que és així, és veritat.
Va tindre molt èxit, canviem de tema, èxit de la Fira del Teatre, que va plenar les fondes de 8 localitats i que van vindre més de 100 companyies. Va ser un gran èxit l'any 96, la Fira del Teatre a Tàrrega. I després hi ha també la notícia del Segarra-Garrigues. Ja saps tu que sempre l'anem seguint.
Mare de Déu, pues, poca broma.
Comencem al setembre ja seguint i
Segarra-Garrigues, per qui no ho sàpigui, que dubto, és aquell canal, el canal Segarra-Garrigues, que jo no sé si s'ha estat fent o es va gestar durant 50 anys. És
bueno,
una barbaritat.
S'ha acabat?
Bueno, acabat, jo crec que acabat no ho està.
Eh? Una pregunta,
Sí, funciona, però em sembla que encara falta aquelles cosetes.
Bueno, però és que l'any 96 se feien una pregunta. El Segarra-Garrigues se construirà?
Imagina't.
Bé, doncs també al setembre del 96 van bloquejar les portes de la paeria perquè no fessin pujar la bandera, no arriessin la bandera. Lleida es va sumar a la festa d'una diada sense reivindicacions. Cap ministre va acudir a la recepció del Parlament i Esquerra Republicana de Catalunya solament va reunir a 5.000 manifestants a Barcelona. O sigui, no van deixar que es posés la bandera, la senyera.
Ja tenien problemes amb aquests rectangles tèxtils amb colors. Ja tenien problemes amb aquestes històries. Quina poso, quina no poso, m'agrada més aquesta no la poso, aquesta sí, aquesta no.
Sense triangle, amb triangle, sense triangle.
És que déu-n'hi-do.
Pues això era el que estava passant.
Deu de ser avorriment, això, Mari Carmen, perquè si no hi ha gent que tenim d'altres històries, no estem pendents de quines
banderes. Jo penso que hi ha coses més importants que tot això, i la identitat d'un poble, sí que la bandera sempre ha sigut un signe, però vull dir, la identitat d'un poble és molt més enllà, és molt més important. I Jordi Pujol en aquells moments reclamava més sobirania i millor tracte econòmic, que el president de la Generalitat Jordi Pujol va reclamar més respecte a la identitat de Catalunya, més sobirania i millor tracte econòmic en el discurs de la diada que va fer el dia 11 de setembre de l'any 96. I Adolfo Suárez va ser premiat amb el Príncipe de Astúries. Una bona notícia, un president que vam tindre, un president excepcional, i de la transició.
Va estar poc, per això.
Bueno, va estar poc, va ser...
No, veient com els de després han estat tirades d'anys
molt... Però va ser molt important, perquè va saber fer la transició en pau.
Sí, sí.
Per tant, i li van donar el premi Príncipe de Astúries l'any 96. Convergència i Unió i Partit Popular estaven pactant el fi de les llistes d'espera als hospitals perquè hi havia unes llistes d'espera impressionants. A dos partits estaven negociant, a Convergència i Unió i Partit Popular, en aquells moments, conjuntament, traslladar a tots els centres de Catalunya la solució que s'aplicaria a l'Arnau de Vilanova. O sigui, que es poguessin també traspassar pacients en altres centres de Catalunya per no tindre les llistes d'espera de les operacions tan llargues. I a nivell internacional, Clinton, que llavors era el president dels Estats Units, va organitzar una descomunal màquina de guerra.
Vaja.
Perquè el president nord-americà ja no confiava en les bones intencions del seu adversari, que era Saddam Hussein.
Vaja.
I continuava amb el seu pla per a congregar a més de 5.000 soldats a Kuwait. I entre un dia i un altre, doncs, es va fer saber que hi havia bateries iraquíes dispersades sobre avions dels Estats Units. Estaven disparant sobre avions dels Estats Units. O sigui que la guerra per allí, per Kuwait i tot allò, era imminent, i el Clinton va organitzar, el titular és aquest, una descomunal màquina de guerra. Fa por, no?, un titular així.
Sí, jo ho sé que és un tòpic i ho diem sempre, però si la meitat, no tot, la meitat de despesa en armament o defensa de tot el planeta la féssim anar per fer el bé,
sí.
Menjar, salut
i
la pau...
I habitatges.
No, però ja estaria... Ja teníem
habitatges, acollida...
Tindríem el planeta solucionat.
Mare de Déu, i tant que sí.
Però fixeu-vos, que ens costa d'entendre això.
No tindrien ni que emigrar totes aquestes pobres famílies que marxen de casa seva, de la seva terra. De tot això n'haurem de parlar pròximament perquè la cosa està molt greu.
Uh-huh.
I llavors era notícia l'any 96... que Flix, ja sabeu on és Flix, estava impulsant una altra comarca en pobles de Lleida.
Ah.
O sigui, que Flix és de Tarragona, però volien incloure als pobles de Lleida. I els municipis del Segrià i les Garrigues eren contraris a la nova entitat supralocal, o sigui que no volien que Flix entrés a passar a formar part dels municipis del Segrià. I el Pallars Sobirà estava reobrint en aquells moments 250 quilòmetres de camins per atraure turistes, ficant això que ara veiem, doncs, aquest camí porta cap aquí, cap allà,
sí.
Tants metres, tant temps, tants, tot això, doncs ho van obrir.
Ha fet el seu fruit, això.
Exactament, està molt bé, perquè n'hi ha moltíssims de camins pel nostre Pirineu. I acabem parlant de robatori.
A veure.
Dos lladres van assaltar el Museu de la Seu d'Urgell i van immobilitzar a l'encarregada i es van emportar el Beatus del segle X.
Clar.
Llavors en recordem tots que després se va lograr a través d'una confessió... Se va recuperar.
Bueno.
Se va recuperar.
Però és que, a més, una peça tan singular és difícil després de fer-ne res.
Sí, no. Imagina't, el Beatus del segle X. I, a més, després, quan se va recuperar, crec que hi falta alguna pàgina. Bueno, tot això és el que s'ha parlat després, a posteriori.
Ja.
L'any 96 la notícia era aquesta, que s'havia robat. I també per acabar les festes, perquè, clar, estem al setembre i pensem que tenim Sant Miquel aquí, que tenim les festes de la tardor, doncs també es van celebrar les festes de la tardor, com no, a finals de setembre, i la nit de foc també es va fer, com és costum, per festejar l'acabament, ja la cloenda de les festes de setembre, les festes en honor de Sant Miquel, però també el certamen de l'Acadèmia Mariana, perquè la patrona de Lleida és la Verge Blanca de l'Acadèmia.
La patrona de Lleida és a l'octubre.
És
de seguida, però és a l'octubre. Però és la patrona de Lleida, exacte, la Verge Blanca de l'Acadèmia.
I que no confonguin els lleidatans. Sant Miquel no és patró de la ciutat de Lleida.
No, al final això era la fira de Lleida.
No, era una fira que es feia de bestiar.
Important.
I la feien el dia de Sant Miquel, molt important, i després quan se va començar a fer la fira que ara coneixem nosaltres, se li va posar aquest nom,
sí,
Sant Miquel.
Justament però, això.
Però la patrona de la ciutat, que hauria de ser la patrona de les festes de la tardor, és la Verge Blanca de l'Acadèmia.
Molt bé.
Vale? Així acabem.
Doncs, Mari Carmen Salvador, un plaer tornar-te a veure. Ens tornem a escoltar. Doncs deixa'm agafar calendari el 5 d'octubre.
Pues llavors ja que parlarem ja de les festes de la Verge.
Veus? Doncs mira, ja en parlarem.
Perfecte.
Llavors. Una abraçada, cuida't.
Igualment, gràcies. Una abraçada per tothom.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. I got you.
Directes cap a la una de la tarda. Estàs en companyia de Cope Lleida. Ara ens informem i després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb l'espai de gastronomia, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. I a partir de 2:15, amb la tertúlia dels polítics.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Bienvenidos a Mediodía COPE. Están exhaustos, agotados, pero los bomberos que llevan seis largos días luchando contra las llamas del fuego de Sierra Bermeja en Málaga, ya tienen por fin el incendio controlado. Para ello, además del enorme trabajo que están haciendo los efectivos del Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias, han sido clave también las lluvias que han caído en las últimas horas. Vamos a estar enseguida allí en Málaga para conocer cuál es la última hora de este peligroso y virulento incendio que ha quemado casi 10.000 hectáreas de bosque. Pero hoy además hay otro incendio, el de la factura de la luz, que tiene a todo el país indignado y que Pedro Sánchez va a intentar sofocar con su Consejo de Ministros. Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del Gobierno anunciaba una batería de medidas para contener el precio de la luz y señalaba directamente a las eléctricas.
De traer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz.
Pues esa es la propuesta de Sánchez, de traer, o lo que es lo mismo, confiscar los ingresos extraordinarios de las eléctricas como consecuencia del precio del gas y redirigirlos a los consumidores. Son los llamados beneficios caídos del cielo, seguro que has escuchado en alguna ocasión esta expresión, que suponen unos 650 millones de euros que se quedaría ahora el gobierno. Una medida extraordinaria que supone una intervención directa en el mercado y desde luego toda una declaración de guerra al sector eléctrico. Es el primer gobierno de Europa que apuesta por esta controvertida iniciativa, que no te extrañe, ¿eh?, que acabe en los tribunales porque plantea muchas dudas jurídicas. Otro de los anuncios relevantes es la rebaja del impuesto sobre la electricidad del 5,1 al 0,5%, el mínimo que exige Bruselas. Una reducción que al final se queda corta por los altísimos precios diarios de la luz en el mercado mayorista. Hoy el megavatio hora está en 153,43 euros de media y ya sabemos que mañana va a alcanzar los 172,78 euros, es decir, 19 euros más que hoy. De nuevo, precio récord. Bueno, de aquí a nada vamos a conocer más detalles de todas estas propuestas que plantea el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un paquete de medidas que llegan al rebufo del malestar social que está generando el disparado precio de la luz y que llegan además tras una intensa negociación en el Gobierno de coalición. En cómo abordar este asunto tampoco estaban de acuerdo PSOE y Podemos. ¿Que había que hacer algo? Es evidente y además urgente. El precio de la luz no puede seguir con esta escalada alcista que ha iniciado este verano. Y una de las consecuencias la tenemos en el IPC. Hoy hemos conocido el dato definitivo del mes de agosto, que se sitúa en el 3,3%. Se confirma así que estamos ante el verano más caro de la última década. Y sí, la luz es una de las razones que explica este dato. Sube la electricidad, sube el coste energético y suben los precios. En lo que llevamos de año, la cesta de la compra se ha encarecido un 2%. También hay que señalarlo, hay que decirlo, por el incremento de los carburantes. En definitiva, una concatenación de subidas que nos afecta a los consumidores, que perdemos poder adquisitivo, que daña también al consumo, dispara la factura de las pensiones y erosiona la competitividad de las empresas. Estamos a martes 14 de septiembre, una jornada en la que hay más noticias destacadas que te contamos ya, junto a Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
actividad sísmica que está sufriendo la isla de La Palma con más de 100 temblores en 24 horas está dentro de la normalidad y no supone ningún riesgo para la población, según el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento más fuerte se ha detectado en el municipio del Paso con una magnitud de 3,5. Debido al aumento de sismos, el Parque Natural de la Cumbre Vieja está en nivel amarillo por riesgo volcánico, el segundo nivel de alerta en una escala de 4. También esta mañana se ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer en la localidad alicantina de Villajoyosa, lo que eleva a 34 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. La mujer fue encontrada degollada en su domicilio después de que el colegio avisara a la policía de que no había acudido a recoger a sus hijos. A esta hora también contamos con un juez de Madrid ha abierto diligencias contra el joven que denunció haber sufrido una falsa agresión homófoba. Le atribuye la posible comisión de un delito de simulación. El juez abre las diligencias tras recibir el informe policial tras la confesión del joven de que había falseado su versión para que su pareja no descubriera una infidelidad. También contamos a esta hora en su visita a Eslovaquia durante la homilía de la misa en rito bizantino en la ciudad de Prešov. El Papa ha instado a los católicos a no instrumentalizar el símbolo de la cruz para fines políticos o usarla solo como un objeto de devoción. Francisco mantendrá esta tarde sendos encuentros en el barrio gitano más grande de Europa, en la ciudad de Košice, y con los jóvenes. En otro orden de cosas, el nuncio en España, Bernardita Auza, celebrará esta tarde la Eucaristía que dará comienzo al jubileo de la Santa Cruz o Perdonanza en la Catedral de Oviedo. Este año se enmarca en el 1200 aniversario de la dedicación a la catedral, por lo que, al finalizar la misa, cada día se expondrá para su veneración el Santo Sudario.
Y en los deportes hoy tenemos Liga de Campeones para Barcelona, Sevilla y también para el Villarreal. Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Empieza la Champions con 5 equipos españoles. El partido con más cartel de hoy es el Barcelona-Bayern de Múnich. Acabamos de conocer la lista de convocados para el partido de esta noche. Cuéntanos, Elena Condis.
Serginho Dest es la sorpresa, tiene el alta aunque no entrenó en toda la semana. También Piqué tiene el ok médico. Entran Sergi, Roberto y Alba recuperados. En el caso de Alba no terminó la sesión de activación de hoy, pero me dicen que puede jugar. Son baja 4 delanteros: Braithwaite, el Kun, Dembélé y Ansu. Esta mañana Laporta ha estado 1 hora y media en la ciudad deportiva animando la plantilla y a Koeman horas antes de un partido con una fuerte carga psicológica tras el humillante 2-8 de hace un mes en Lisboa.
El partido es a las 9, a esa hora Villarreal-Atalanta y a las 7 menos cuarto Sevilla-Salzburgo. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts per sobre de la 1, dimarts 14 de setembre, i hem guanyat fins i tot, a part del temps, evidentment, perquè va passant, temperatura, 29 graus a la ciutat de Lleida. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada marcada per la inestabilitat aquest dimarts a Lleida. Trobem cels força ennuvolats amb xàfecs i tempestes que poden ser localment forts al Pirineu. Les temperatures màximes, a més, avui baixen. Ens quedem amb els 26 graus a Viella, 29 a la Seu d'Urgell, 31 a Lleida, Balaguer i Tàrrega. Tot això amb vent variable i fluix. De cara a demà dimecres començarem el dia amb intervals de núvols. Al llarg de la jornada, de nou, nuvolositat d'evolució diurna i a partir del migdia, sobretot, s'espera pluges, xàfecs tempestuosos que seran més probables al Pirineu. Les temperatures continuaran baixant aquesta propera matinada, mínimes d'entre 11 a 17 graus i màximes ja de cara al migdia, que arribaran als 25 graus a Viella, 28 a la Seu d'Urgell i Lleida o els 29 de màxima a Balaguer i Tàrrega. Per últim, el vent serà variable i fluix, predominant la component sud per la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Fem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A nivell polític, al territori, els regidors de Junts a Sant Ramon, a la Segarra, han presentat una moció de censura contra el seu alcalde, Aleix Bochaca, que casualment és l'únic membre de l'equip de govern que milita al PDeCAT. Segons s'ha pogut saber, la moció compta amb el suport dels dos regidors d'Esquerra a l'oposició, tot i que no està previst que entrin a formar part del futur govern municipal. El primer tinent d'alcalde, Josep Maria Rivera, ha explicat que ha estat la manera d'actuar individualista de l'alcalde el que ha forçat aquesta situació, tot i que hi ha hagut molts intents per redreçar-la. Si la moció prospera, Rivera serà el nou alcalde i Junts continuarà manant, però amb quatre regidors. Jo crec que és un reflexe de la situació política, no ja de Lleida o catalana, sinó d'Espanya, si voleu, per molt la política. Crec que cada vegada, cada cop, això és opinió personal, cada cop la gent hi confia menys, amb els polítics. No una política, ja, si voleu, però sí amb els polítics. No s'està demostrant res. La ciutat de Lleida, vaja, o sigui, ara, falta menys de 2 anys ja per les properes eleccions municipals, ara veurem que es comencen a fer coses, el qual és, és un insult per la ciutadania perdre 2 anys, i tranquils que ja ho farem tot al darrer moment. Tot això presumptament i sota la meva opinió, però vaja, si comparteixes la meva opinió, envia'm un missatge i m'ho expliques. 664-526-180, 664-526-180. Si no la comparteixes, doncs envia'm un missatge. Escolta, que és que no hem d'estar d'acord amb tot. Amb tota l'educació del món, tu digue'm el que creguis. 664-526-180. Et mereixen confiança els polítics d'avui en dia? Ara generalitzem i ja sabem que això no és bo, però et mereixen confiança els polítics d'avui en dia? 664-526-180. Tinc ganes d'escoltar el que m'has d'explicar. Ha començat també la neteja de les pintades fetes dissabte a la façana de l'Institut d'Estudis i l'Ardens, de l'IEI, a l'eix comercial de la ciutat de Lleida, davant de la Catedral Nova. Avui han intentat treure'ls, però no han pogut, no surten del tot. Ara s'esperaran que s'aixugui la paret i demà ho tornaran a intentar amb un nou procediment de decapat, a veure si pot sortir. Poca broma, que sense voler, o volent, farem malbé una façana maca que teníem, una de les façanes maques que teníem a la ciutat de Lleida. Tot això amb el presumpte objectiu, escolta, fem la revolució, que els que hi ha ara no ens representen, escolta, si la revolució, aquesta gran revolució que ens ha de salvar a tots, comença així, doncs què voleu que us digui, per mi ja ha acabat abans de començar. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de gastronomia, ja saps amb qui, amb el Felip Urbano aquí a Cope Lleida.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja, que ens posem ja camí cap a dos quarts de dues, és dimarts, i ja saps que des de fa unes quantes temporades ens acompanya l'espai de gastronomia. Aquesta, doncs, no serà una excepció, i tampoc fem canvis al nostre sommelier. Jo ja el presento així, al nostre sommelier. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Escolta, com ha provat l'estiu?
No, molt bé.
Sí? Molta calor o l'has aguantat bé?
Bueno, nosaltres, la meva família i jo, que sempre fem uns dies a l'escala, que per mi és...
Home.
És preciós.
Clar.
Feien més calor que aquí, que a Lleida, perquè aquí és horrible, eh? Però bueno, ja ho sabem, sempre no és que sem de lo mateix. A l'estiu fa molta calor, ara vindrà la boira i farem... Però bueno, què fem?
No, si tens tota la raó, però jo és que la porto tan malament la calor... I a més, només fan que dir-me que escolta, que cada vegada farà més calor. Mira, no sé. Bueno, Felip, has recarregat piles, eh? T'escolto bé de veu, eh?
Sí.
Bueno, Felip Urbano, recordo, és sommelier, ens acompanya, coneix... Jo crec que coneix a tothom. I és que al món de la gastronomia jo crec que poques persones et falten. Ja sabeu que des de fa un any i mig, i gràcies o per culpa de la pandèmia, mira-te-ho com vulguis, vam haver de redireccionar un pelet a l'espai de gastronomia, i bàsicament el que ens dediquem, que m'està agradant moltíssim, és a conèixer persones relacionades d'una o altra manera amb el món de la gastronomia. Escolta, de cuina, de restaurants, de vins, de begudes, del que sigui, de cafès, que també hem tingut una persona experta en cafès la temporada passada. I conèixer, doncs, la vessant personal, perquè jo crec que al final, Felip, darrere de tot sempre hi ha una persona, i és molt bo conèixer la persona.
Bueno, jo crec que el que fem ara és, bueno, ja fa una temporada i mitja, és ficar cara a aquella persona,
sí,
no? Perquè tothom sàpiga realment, pues, de qui estem parlant, no? Perquè a vegades, pues, parlem de com vam tindre el Fernar Radià, que tothom la coneix, això que és gent més coneguda, que això és per la tele, o per el que sigui, és diferent.
Clar.
Però és no li veu i ficar-li cara a aquella persona.
Clar. Felip, què és el Master of Wine?
Bueno, la persona que tenim avui, que no ens coneixem en persona, però com estic al cas de les notícies relacionades amb el món nostre, pues, bueno, va ser l'últim Master of Wine aquí nacional, o a través de Barcelona, no?
Però...
Master of Wine, jo crec que el millor és que ens ho expliqui ell, no? Lo que significa, que jo crec... Bueno, ara no estic segur, però crec que no hi ha moltes persones al món que són Master of Wine. Vull dir que crec que és bueno, lo màxim.
Bueno, li preguntem. Álvaro Ribalta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Molt bé, com estàs?
Molt bé. Encantat de seguir amb altres.
Escolta, Master of Wine. És que, clar, així de cop sona bé. Master of Wine.
Sí, sona prou bé.
Però què és Master of Wine?
Doncs és una titulació, és potser la titulació amb més prestigi en el món del vi, i l'otorga a l'Institut de Master of Wine, que es va crear a Londres fa, doncs, farà quasi 70 anys.
Uh-huh. Això és un títol a nivell internacional. Suposo que no en deu haver massa, de Master of Wines.
Correcte, sí. Ara mateix som 419 a tot el món.
419, i un d'ells ets tu, el darrer a nivell nacional, no?
Sí, som ara mateix 5 espanyols i jo sóc el primer català.
Caram.
Aconseguir-ho.
Déu-n'hi-do. O sigui, tu ho saps tot del vi?
No.
Bueno, ho saps tot, aviam.
No, és impossible. Jo sempre dic que no... És impossible saber-ho tot del vi. I aquell que digui que ho sap tot, jo crec que mentirà més que parlarà, perquè no, és que no es pot abarcar tot. Però sí que és cert, doncs, que tenim un coneixement bastant ampli i podem parlar amb propietat sobre totes les diferents disciplines que engloben el món del vi, i a més podem parlar també amb tothom que siguin experts en la seva matèria sense estar fora de lloc. Més o menys entenem bé el llenguatge de tothom, des d'un viticultor, un enòleg, algú que es dediqui a la comercialització, etc.
A més, Álvaro, no sé si estàs d'acord amb mi, jo crec que també és un al·licient no saber-ho tot, és a dir, sempre tenir alguna cosa per descobrir, eh?
Clar, si no seria molt avorrit tot això.
Escolta, Master of Wine, clar, això no és un curset a l'ús, on te'n vas haver d'anar a Londres a fer-lo? Quant temps dura?
Sí, bueno, jo ja vivia a Londres quan el vaig fer, però sí que és cert, és un curs internacional, es pot fer des de qualsevol part del món, però la veritat és que ser en un centre neuràlgic del món del vi com és Londres, doncs sí que t'ajuda en certs aspectes, perquè hi ha una facilitat doncs per poder tastar vins de tot el món. També és on més quantitat d'estudiants n'hi ha, llavors pots fer grupets d'estudi, és més fàcil. Però sí que és cert que es pot estudiar des de qualsevol part del món, i és un curs internacional on es fan seminaris a diferents parts del món.
Al febrer d'aquest 2021 et van donar les notes i el títol.
Així mateix, sí, farà 6 mesos ara, sí.
Molt bé. T'ha canviat la vida?
M'ha canviat, bueno, sí que és cert que potser m'ha canviat més encara els últims 6 mesos de l'haver tornat de Londres cap aquí a Catalunya després de 15 anys al Regne Unit.
15 anys, Déu-n'hi-do.
M'ha canviat potser més. De moment, en aquests 6 mesos, doncs, sí que s'ha notat una diferència, doncs que... Això, no? En truquem de la ràdio, per exemple. I, bueno, espero doncs, que en els mesos i anys vinents doncs, pugui treure-li partit, perquè sí que ha estat un canvi bastant dur. Sí.
Clar, Álvaro, jo ara et pregunto, que a vegades també ens posem a les cases de la gent, però tu, a hores d'ara, a què et dediques i què t'agradaria ser d'aquí 5 anys? O què t'agradaria fer d'aquí 5 anys?
Sembla la típica pregunta d'una entrevista, no?
Sí, senyor.
Jo segueixo, ara mateix segueixo treballant jornada parcial amb la importadora que treballava allà a Londres, portant la part de compres des d'aquí. Però, bueno, de fet, el que volia fer que era prendre'm una mica un respir, sobretot a l'estiu, i poder gaudir de l'estiu, de la família també, que els hi devia després de tants anys d'estudi. I ara, de cara al setembre, doncs, començar a mirar més oportunitats. No et sabria dir on seré d'aquí 5 anys, perquè 5 anys és un temps molt llarg, i, sí. I de fet, és el que vaig trigar en treure'm el títol, i si m'haguessis preguntat abans, doncs no, jo no em veia sent Master of Wine, en absolut, no? Però, mira, 5 anys donen per molts. Llavors, no t'ho sabria dir. No?
Per cert.
Doncs vaig acabar la carrera d'enginyeria mecànica aquí a Barcelona i no em veia quedant-me i buscant feina d'enginyer aquí. També havia de millorar l'anglès, aprendre anglès, i vaig dir, doncs mira, saps? Me'n vaig ara perquè és quan no tinc cap lligam.
Correcte.
Just acabar d'acabar la carrera. I res, vaig anar el 2006 i al final, doncs, bueno, vas començar treballant de cambrer en un restaurant, perquè era el que més o menys tenia experiència d'aquí a Barcelona, i el meu nivell d'anglès no era res de l'altre món. Llavors, bueno, doncs vaig començar així, em vaig a poc a poc anar aficionant al món del vi, i res, doncs canviant de treball, de feines, buscant puestos una mica més enfocats al món del vi, i al final després ja vaig passar a la distribució, i res, doncs una cosa va portar l'altra i vaig anar encadenant cursos de vins i res, fins que vaig començar el Master of Wine el 2015.
O sigui, que tu no venia de res, de casa, de petit o de tradició no, familiar?
La veritat és que no a casa no hi havia una passió, diguem, pel vi com l'he desenvolupat jo. Va ser, doncs, això, doncs, treballant en restaurants, coneixent gent, doncs, que a poc va passant aquesta passió, diguem, no? Perquè al final és això. I és, a poc a poc em vaig anar enganxant i em vaig anar donant compte doncs, que l'enginyeria potser no era per mi.
Però escolta, Álvaro, tu recordes el moment o la persona... aquell primer moment o aquella primera persona que et va fer pensar, home, jo potser podria fer un curset d'estudiar-ho, això?
Sí, bueno, la veritat és que vaig tenir bastanta sort doncs, que en els puestos on vaig treballar doncs, també a Londres és una cosa que s'estila molt sempre, no?, del tema de la formació en restaurants i en servei. Llavors el primer restaurant on vaig anar doncs es van posar a tots els cambrers en un curset de WSET, el One Spirit Education Trust, el nivell 1, que és un nivell molt bàsic, on t'expliquen les coses més bàsiques de vi. I a poc a poc, doncs, el següent lloc on vaig anar va ser un bar de vins, també vaig fer el nivell 3, i ho van pagar ells, o sigui que això està molt bé, doncs, inverteixen en el personal. I d'aquí, doncs, sí, el següent lloc, bueno, un altre lloc vaig treballar un negoci de distribució, que tenien també botigues i tal, doncs em van pagar el diploma.
Molt bé.
Que és el nivell 4, que és diguem, el preàmbul o el curs pont que s'ha de fer per poder sol·licitar plaça o aspirar a entrar al Master Wine. Llavors, doncs, això, sí, va ser, doncs, que vaig anar, doncs, això, encadenant cursos i...
Sí, perquè va ser un cúmul, un cúmul de situacions.
Com he dit abans, Londres és un puesto molt, molt especial pel món del vi. És el, històricament, el Regne Unit sempre tenen aquesta tradició de marxants de vi, tot i que no produeixen gaire. Sempre han estat grans consumidors de vins històrics, de regions clàssiques, i llavors doncs, a Londres sobretot hi ha molta cultura del vi. I llavors doncs, bueno, es dona molt... molt d'èmfasi, molta cura, i hi ha molts cursos disponibles, hi ha molta gent doncs, que té aquesta passió, i és, la veritat és que és molt fàcil doncs, acabar impregnant-se d'aquest coneixement, i si vols continuar doncs, diguem, millorant la teva carrera, també és un lloc que et dona moltes oportunitats.
Sí, 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 sí. Felip Urbano, no sé si t'estàs animant.
Jo conec, per sort conec un, bueno, no molts, perquè no conec a molts, però conec algun Master of Wine, i ara de l'Àlvaro és, perquè jo crec que és un sacrifici molt gran. M'estic animant, bueno.
Però escolta, et passaran a punts.
Sí, claro, sí. I l'examen també, no? Sí, l'examen també. Tocarà l'Àlvaro que estem a prop i li diré, vinga, va. No, és, per mi és...
Home, 5 anys, jo crec que l'Álvaro ho ha explicat molt bé. Al final, és un, aviam, t'agrada, perquè t'ha d'agradar, però és un sacrifici, una cosa no treu l'altra.
Sí.
Déu-n'hi-do.
I a més, la diferència és que normalment la gent que s'embarca en això, primer que ja has de tenir una experiència prèvia bastant àmplia en el món del vi.
Segon, que bueno, Felip, amb això anem bé.
Sí, amb això sí, segur.
Però potser el més complicat és també el poder gestionar el temps d'estudi, que al final és un sacrifici, juntament amb una feina completa, que només el que ets tothom, no sé que et siguis ric i tinguis aquesta sort de no haver de treballar, i normalment també amb una família, perquè la gent doncs, que comença, doncs això, tenen 20 i pico, 30 pocs anys, i és quan normalment comença la família. De fet, el meu fill, el gran, va néixer a meitat dels estudis. Llavors, això és, de fet, el més complicat, el poder compaginar doncs, això, els estudis, la feina i la família.
Déu-n'hi-do. Felipe, l'anglès, què tal?
Bueno...
Pues res, cap a Londres, tio, ja t'ho dic. Sí. Claro.
De moment... Nos quedem aquí a Lleida.
Bueno. Álvaro, escolta, et faré la pregunta aquella que t'han fet sempre, suposo, i que és incòmoda de contestar. Però te la faig a nivell personal. És a dir, per tu, per tu. Álvaro Ribalta, Master of Wine des del febrer del 2021, per tu. Escolta, quin és el millor vi que has provat?
El millor vi que he provat? Pues mira, va bé... no sé si serà el millor vi que he provat mai, perquè això és...
Pues dels millors, dels millors, ja ho sé.
Jo me recordo d'un un xampan que em va caure a l'examen. Òbviament l'examen és un examen a cegues, no saps els vins que posen, i va haver un dels vins, un xampan, que bueno, jo tampoc sabia que era xampan, però bueno, jo m'ho pensava, i em va flipar. I el vaig estar tastant a cegues i doncs, responent a les preguntes que et fan i tal, i quan més alt estava, més em flipava i més, i més escrivia, i més m'anava en compte que se m'estava acabant els vins i que hauria de passar els altres vins. I al final, quan van sortir el llistat dels vins i vaig veure el que era, em vaig comprar una caixa, perquè és que
caram,
estava molt, molt bo.
Quin és?
És un Eglí Urier del Millesim del 2007.
Déu-n'hi-do. Bueno, jo...
És un productor petit i la veritat és que em va agradar molt. I d'això, i tot, si trobo alguna ampolla per allà, la compro de seguida, perquè ja em vaig acabar la caixa.
Fixa't, és un producte petit, Felip, és el que diem sempre, eh? No cal ser un gran celler per fer un gran producte, eh?
Un petit millerón de Reims. Què era, un blanc de blanc, Álvaro, o què era?
No, era el mil·lesim, que em penso que és un 80% Pinot Noir i 20% Chardonnay, crec. Si no recordo malament, però és un vi que està en les lies molt, no sé, són 9 o 10 anys, és un estil que a mi m'agrada molt, i d'això, quan el va estar tant a cegues, doncs, no sé, em va flipar, em va començar a obrir la ment i potser, no sé, potser és per això que vaig respondre bé aquella pregunta, perquè, no sé, al final la respons amb més passió, no?
Clar. I, escolta, ja per acabar, Álvaro, ens hem quedat sense temps, però aquí parlaríem, el món del vi és increïble, és extensíssima, però ara que has tornat a Catalunya i que ja en tens, i que suposo que mai has perdut el contacte, el món del vi com el català, com el veus?
Bueno, està en un moment molt, molt interessant, perquè, com deies tu, doncs els productors petits se'ls està donant més, més veu, diguem. No sé, fa uns quants anys doncs, es pensava que només els productors grans podien fer bon vi, sí. Que no vol dir que no ho facin, però sí que és cert doncs, que no s'ha de tenir molts recursos doncs, per poder fer un bon vi, s'ha de simplement interpretar les vinyes que tenen i intentar plasmar una ampolla. Jo crec que encara hi ha molta feina per fer, sobretot en regions com el Penedès, doncs, que s'ha vist salpicada amb les controvèrsies del preu del raïm i tot això. Doncs, el que crec jo que s'ha de fer és intentar donar valor al producte i animar els viticultors a que facin el seu propi vi, perquè és això el que es paga millor, no?
Clar.
I al final s'ha de vendre el raïm a 30 cèntims al... El quilo aquí no hi ha benefici per
clar,
ningú.
Clar, clar, clar. Escolta, Álvaro, en algun moment dels 5 anys et van donar amb algun tast a cegues un Costes del Segre o no?
Costes del Segre no ho recordo. Potser,
no va arribar.
Potser no, però no vol dir que no caigui, que no caigui en algun examen, eh?
No, però clar, com ho has explicat al principi, és una escola internacional que té en compte tots els racons del món. O sigui, al final...
Això mateix. Si pot caure qualsevol
clar,
cosa.
M'alegro moltíssim. Sí, sí. Doncs Álvaro Ribalta és Master of Wine des d'aquest febrer del 2021. Ja heu escoltat tota aquesta trajectòria i jo estic segur, Álvaro, que d'aquí, no 5 anys, abans tornarem a parlar perquè ens hauràs d'explicar algun projecte força maco en el que estaràs en marxa. Estic segur, seguríssim.
Segur que ja estàs pensant el nom del vi que faràs, ja.
Això jo no m'hi poso. Però bueno.
Moltíssimes gràcies.
Álvaro, escolta, enhorabona, eh? Enhorabona.
Sí, gràcies.
I gràcies per estar amb nosaltres
avui. Cuida't. Gràcies.
Gràcies,
adeu. Déu-n'hi-do, Felip, és dur, eh? O sigui, és al final t'ha d'agradar i tens passió per fer-ho. Suposo que algun dia també ho engegaris tot a rodar, però Déu-n'hi-do, eh? És, bueno, al no, final no, sí. Ens ha dit n'hi ha 419 només, eh? És que només, en tot el món.
És el que t'he dit, quan vam fer la cata amb el Ferran Centelles, que divendres al Zenit vam fer un tas del vins de la Gravera, clar, hi havia dos Master of Wine, i clar, la Pilar de la Gravera me mirava i deia, te quedes embobado, i deia, clar, és que només són 400 i tenim clar, tot aquí, a la taula.
És que és així, saps? És així.
És que
Deu de donar gust com... escoltar-los i compartir taula, perquè deuen d'explicar històries d'aquelles que potser mai cauries, no? Cal que siguin rebuscades, sinó d'aquell... Tu fixa't en això, no? Bueno. En fi, Álvaro Ribalta, busqueu-lo a les xarxes socials com a Master of Wine, Álvaro Ribalta, i seguim-lo, que segur que en els propers mesos o anys ens donarà alguna alegria, segur. Felip Urbano, doncs tenim la temporada en marxa, ens tornem a escoltar dimarts vinent.
Perfecte. Molt bé, Ricard.
Cuida't.
Cuida't.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Cinc minuts per sobre de dos quarts de dues, ara sí, que ja anem directes fins a les dues, ens quedarem sense temps, ens quedarem curts, perquè això ho sé de cada dimarts, de tantes temporades d'experiència, però vaja, així al final el temps de la ràdio és el que és. Comencem la tertúlia dels polítics en aquest nou curs radiofònic 2021-2022, i com sempre, doncs estem ben acompanyats. Mira, jo estic veient ja, per exemple, la Marisa Chandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Marisa?
Doncs molt bé, ja que el fill del canó una altra vegada, passant l'estiu volant.
Has passat volant,
i,
sí.
I, bueno, aquí estem.
Escolta, ets dona de... que suportes bé la calor, no?
Jo sí, jo soc de calor. Vale, a mi el fred no el vull per a res. Ja. Jo soc de calor.
Pues res, així no ens entendríem, perquè és que jo ho porto... És que jo malament, o sigui, no... És que cada estiu ho porto malament... I l'home del temps només fa que dir-me que cada vegada serà pitjor. Dic, pues escolta, jo ja no sé què farem, en fi. Marisa, que m'alegro de tornar-te a veure. També està amb nosaltres la Marta Gispert, de Junts per Cat. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard.
Com
bon
estàs?
Bon dia a tots i tots. Bé. Mira, aquí ja ni mos en recordem que havíem fet vacances a l'agost, perquè portem un ritme trepitant tots, tots i totes,
Saps què passa? Que quan la canalla, vull dir, els alumnes tornen a les escoles... Com em deia el nostre advocat avui, el Josep Lluís Gómez, és ja sinònim de que s'ha acabat tot l'estiu, les vacances, i s'ha acabat tota la història. És igual si meteorològicament parlant encara estem a l'estiu. Mentalment s'ha acabat tot, eh?
Sí. Mentalment entrem en un altre túnel. És a dir, s'ha acabat el tema de l'oci com el teníem antes fins a aquests últims dies, i ara, pues, ara va en sèrio, no? O sigui... Ara tothom ha de seguir, doncs, les rutines que vam deixar de banda durant l'estiu. Clar.
Joan Queralt, del PSC, què tal? Bon dia. Joan, no t'escolto. I, a més, no tens el micro tancat, però no t'escolto. O sigui que això, com a informàtic, si vols t'ho dic, és desconnecta i torna a connectar. És que, al final, els ordinadors són així. Són aquestes històries. Mentrestant, ve també a la Ángeles Ribes, de Ciutadans. Ángeles, què tal? Bon dia.
Muy bien, buenos días. ¿Me escucháis a mí?
Sí, tant. ¿Cómo estás, Ángeles?
Pues mira, la verdad es que estoy muy bien porque tenía una reunión de trabajo en la Llotja y estoy en la terraza de la Llotja, gracias a que esto, los sistemas estos son una maravilla con el móvil, así que...
Claro. Pero Ángeles, ¿estás al davall o al damunt?
Al davall de tot.
Al davall, estàs, bueno.
A la terrasseta, sí.
Vale.
Estic muy a gusto, así que voy a quitar la cámara, no vaya a ser que tenga problemas.
Bueno, bueno, l'Àngeles bueno. ja... Bueno, avui no, perquè no és el moment, però ja m'explicaràs, perquè Ciutadans a Lleida bueno, també sí, teniu... No? És que us deixo sols dos mesos, o mes i mig només, eh? I passen coses, ara m'ho he d'explicar. Joan Queralt, escolta, que sí, que t'escoltem ara. Joan, què tal, com estàs?
Perfecte, molt bé, fantàstic.
Com ha anat l'estiu? Jo, perfecte. Sí, com ha anat l'estiu, Joan?
Doncs estiu fantàstic, molt bé, molt bé.
Curt.
Ha estat un bon estiu. Curtet, però aquest any he fet vacances, que feia anys que no en feia, i la veritat és que dona molt bo. Per això uns dietes... Pues dona molt bo, perquè us he d'enganyar.
Veus com funciona això, Joan? Tu desconnectes i tornes a connectar i funciona, eh? És mà de sant.
Sí, té sort que tinc aquí l'Enric, que és el nostre DIRCOM, ja de part assistent informàtic, que ens solventa molts problemes.
Sí, és que avui en dia ja hem d'entendre de tot, si t'hi fixes, perquè és que tot ho fem a través ja del mòbil o de l'ordinador. Bueno, tot.
Ja, sí, que és veritat, sí.
Hi ha coses que no, afortunadament, encara. Vull dir, sí. Quedar amb una persona i anar a fer un beure o un sopar, encara ho hem de fer presencialment, afortunadament. En fi, escolta, que anem directes cap a les dues. Podem parlar de mil coses, però sí que us volia preguntar, suposo que ja ho heu explicat, per cert, que hem de... que avui no estarà amb nosaltres la Helena Ferre del Comú de Lleida perquè, bueno, per temes personals, però sí que estarà habitualment els dimarts amb nosaltres, eh? Però mira, justament jo vam acabar la tertúlia dels polítics amb un equip de govern amb tres partits polítics i comencem la nova temporada amb dos partits polítics entremig. Hem perdut a l'equip de govern, eh? Segueixen com a regidors el Sergi Talamonte i l'Helena Ferre dins, com dèiem, de l'equip de govern. Bueno, no sé, quins canvis, no?, a l'Ajuntament. No sé si voleu començar... està convocat també l'Ignasi Amor d'Esquerra, que no s'ha connectat encara. Marta, com... No sé, com ho vas viure, com va anar això? Perquè, a més, això va ser qüestió de 48 hores, eh?
Sí, la veritat és que va ser tot una mica doncs, així ràpid, com tu dius. Saps que...
Va ser ràpida la resolució, 48 hores. No sé si el got estava molt ple, ja.
Bueno, no sé si definir-ho així, com tu dius, amb aquesta metàfora, però sí que era una... successió de temes doncs, que no trobaven solució fàcil i doncs, al final aquesta decisió doncs, va ser per poder desencallar les accions de govern i poder tirar milles, suposadament doncs, amb més facilitat. No? Em creu perquè han sigut uns companys de viatge que doncs, pensàvem que podríem arribar fins al final, però a vegades les coses són així i bueno, la conseqüència directa sobre la meva persona és que vaig planificar unes vacances que teòricament havien de ser doncs, més o menys tranquil·les i la veritat és que me'n vaig emportar moltíssima feina perquè abans de marxar, doncs, com sabeu, vaig assumir una altra regidoria.
Quina regidoria, per cert?
Participació. El nom ara de la regidoria és Consum, Comerç, Mercats i Participació.
Saludem a l'Ignasi Mor, que ara sí que està connectat, d'Esquerra Republicana. Ignasi, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Com va?
Molt bé. Com ha anat l'estiu?
Molt bé.
Molt bé. Entretingut, no?
Per dir-ho d'alguna manera, sí. Bé, sense vacances, però bé, el sector esportiu i el sector cultural i el sector festiu doncs, no paren i, per tant, doncs, encantat de que siguin gent que sempre tenen ganes de fer coses.
Estàvem parlant de que quan vam acabar les tertúlies dels polítics, estàveu tres partits polítics a l'equip de govern, ara només sou dos. Estàvem parlant d'aquelles 48 hores en les que el Comú de Lleida va abandonar el pacte de govern. No sé com ho vas viure, Ignasi.
Bé, doncs, com tothom, no? Doncs al final són decisions doncs, que s'han de prendre. Érem tres partits, ara en som dos. Agraïments immensos a tota la feina doncs, que han fet per part del Comú. Doncs seguim amb el pacte programàtic doncs, que vam pactar doncs, al principi i amb el PAM i amb les accions previstes en la legislatura, i per tant, doncs, al final, des del Comú, no, doncs, ara des de l'oposició, doncs seguirem pactant accions doncs de caire per tota la ciutat.
Ignasi, la Helena Ferrer i tu crec que teníeu afinitat sobretot pel tema de l'edat, que això ho havíeu manifestat més d'una vegada aquí a la tertúlia dels polítics. No sé a nivell personal com t'ha afectat això.
No, bé, al final està clar, no, que representem cadascú al seu partit polític, però al final som persones i també vivim en una ciutat doncs d'un tamany mitjà, que ens coneixem tothom i ens trobem en molts àmbits de la ciutat, no sol polítics, sinó que segurament doncs anant a fer la compra per casa ens trobem, i anar fent a comprar el pa també ens trobem. I per tant, jo puc dir que tinc molt bona relació amb tothom, no sol del Comú, sinó amb jo crec que amb tothom de l'oposició, i per tant, doncs sempre he tingut una bona relació doncs per fer coses doncs per la ciutat.
Permeteu-me que busqui ara la vista des de l'altre costat, des de l'oposició. Àngeles Ribes, com vas viure aquesta sortida del Comú de Lleida del govern de l'Ajuntament?
Bueno, si os acordáis, yo en su momento ya dije que el pacto de San Juan era el pacto de la hoguera, y que tarde o temprano alguno de sus integrantes saldría abrasado y yendo directo a la unidad de grandes quemados. Y es que, por un sencillo motivo, los modelos políticos y de sociedad de los tres partidos que componían el equipo de gobierno son muy distintos entre sí, completamente distintos, y les unían muy pocas cosas más allá de pues el deseo de expulsar al equipo de gobierno anterior, y poca cosa más. Y se vio desde el momento en que se hizo una concejalía medida de todos y cada uno de los concejales que entonces formaron el equipo de gobierno, que eran 15, después fueron cayendo algunos, pero al final la manera de entender los problemas que tiene esta ciudad, tanto en la economía como en la seguridad, como en fin, todo lo que afecta a los vecinos del día a día, eran muy antagónicos entre sí. Uh-huh. Y por tanto, al final era la crónica de una muerte anunciada que llegó. Es verdad que con cierta virulencia en los mensajes entre unos y otros, que luego, bueno, pues como pasa en según qué tipo de divorcios, que luego intentan que no se traslade a la opinión pública, pero bueno, yo recuerdo sobre todo aquel famoso nos han hecho el alcalde nos ha hecho un 155 que soltaron los del Comú, que a mí me pareció realmente muy divertido, si se me permite la expresión. La realidad es que ahora
nos encontramos... Em consta, Àngeles, que a l'alcalde no li va agradar gaire aquesta expressió, ¿eh?
Ya me lo imagino, pero bueno, en la vida política yo creo que uno tiene que saber encajar muchas cosas. Y la cuestión al final es que con lo que nos encontramos es que ha habido una reorganización, una redistribución de funciones dentro de los partidos que han quedado. Y en estos momentos hay muchas cosas que están pendientes. Hay una cierta parálisis en muchos aspectos y va a haber muchos problemas para aprobar ordenanzas fiscales y presupuestos.
Joan Queralt, no sé si estàs d'acord amb aquest punt que ha dit l'Àngeles Ribes, que al final el punt comú, més comú, era fer fora el PSC.
Bueno, això ja ho sabem, és evident. Aquest és l'objectiu de les persones que governen. O sigui, els que no governen aspiren a governar, i és evident que el seu objectiu és d'una manera democràtica, fer fora els que en aquest moment estaven governant, que érem nosaltres. Pel que fa a la pregunta que has fet, aviam, si programàticament són tres formacions absolutament antagòniques. Llavors, la política es pacta, la política és bona voluntat per avançar i per tirar endavant. I en aquest cas, pues, bueno, no van ser capaços de pactar i de tirar endavant molts projectes, que ja era un tema que no es podia parar, perquè ja parlàvem d'un tema de legalitat, encara continuen enrocats en segons coses, però bueno, al final aquí a mi em sap greu, perquè a mi que marxi un o que entri l'altre, pues, bueno, com a des de l'oposició, pues, és una miqueta indiferent, però com a lleidatà em sap greu, no? Perquè jo considero que s'ha de tindre un govern fort, valent i potent, i que afronti els reptes d'una ciutat com Lleida, que poc a poc, desgraciadament, tinc la sensació de que ens van passant els trens i que cada vegada ens estem quedant més endarrere. Mm-hmm.
Marisa Chandri.
A veure, ja s'han comentat moltes coses, no? Però jo crec que la mateixa velocitat, doncs, que es va formar govern, doncs, s'ha diluït aquest tripartit. O sigui, es va formar govern molt de pressa, bàsicament pel que s'ha dit, no? Per apartar el Partit Socialista de la paeria, I bé, i ara hem vist els resultats. Nosaltres ho vam dir des del primer dia, que eren tres partits molt diferents, que era complicat que es poguessin entendre en segons quines qüestions, i al final doncs, això ha petat, no? Però bueno, és que cal recordar que el que han viscut a la Paeria és un serial, no? Durant tots aquests dos anys. Jo vull recordar aquí doncs, que el Sergio González ja no forma part del grup de Junts, sinó que està al grup adscrit. Anna Campos també va marxar... Deixem-ho així, no se sap ben bé per què. I després, bueno, ja ha sigut la guinda, no? El fet de que el Comú abandonés el govern, que per altra banda ja dic que tampoc ens sorprèn, no? Perquè hi ha qüestions en què són antagònics totals, no? Per exemple, el grup de Junts amb el Comú, és difícil que es puguin entendre. M'ha sorprès també que des del primer dia doncs, el Comú ja hagi fet una oposició bastant ferotge cap a aquest equip de govern quan fa dos dies estaven ells governant, no? Amb certes qüestions que dius, bueno, no sé, no? Fins a quin punt cal ser tan agressiu, no? I prenem les coses doncs, amb més tranquil·litat. No sé, jo espero que de cara a aquest any, bueno, dos anys, no sé quant falta ja per finalitzar, jo crec que ni dos anys, un any i nou mesos per acabar la legislatura, doncs no tinguem més serial, que això ja s'hagi acabat, i com també s'ha dit, doncs serà complicat doncs, poder aprovar ordenances, poder aprovar pressupostos, i s'hauran de buscar consensos doncs, que ara mateix doncs ja tenien.
Es pot tirar endavant un ajuntament com Lleida avui en dia amb minoria? Marta o Ignasi?
I tant, sí. Doncs, i de la mateixa manera doncs, que el Partit Socialista a la legislatura anterior va pactar amb les forces més de la dreta, com els Ciutadans i el Partit Popular, per dur a terme accions a la ciutat, doncs nosaltres, les forces d'esquerra, pactarem doncs, amb les forces doncs, que amb la visió d'esquerra i amb la visió social i amb la visió per fer accions de la ciutat que vulguin pactar, i també doncs, obrir, no?, si el Partit Socialista també es vol sumar accions de ciutat i a poder doncs, negociar certes accions, doncs endavant.
Home, m'agrada aquest oferiment que fas al Partit Socialista, no? Però vull dir, és que el necessitareu, els socialistes, els populars, els de Ciutadans, és que ho necessitareu tot, Ignasi. Al final, vull dir, això és una... Bueno, és qüestió, no?, de que evidentment s'haurà de cedir per part del govern, perquè els grups de l'oposició doncs, puguem estar d'acord amb qüestions doncs, que, bueno, que al final són de ciutat i que compartim segurament la majoria dels partits que estem a la Paeria.
A mí me hace bastante gracia lo de este encasillamiento en eje izquierda y derecha, porque que yo sepa, Junts de izquierda tiene, en fin, bastante poquitito. Pero no deja de ser curioso también que después de dos años de tripartito en el cual habéis despotricado de la etapa anterior, donde se ha acusado a los miembros del anterior consistorio de todo, absolutamente de todo, donde incluso se nos ha llevado al juzgado y hemos ganado esas querellas que eran absolutamente infundadas, bueno, pues ahora hay que abrirse porque, claro, hay una minoría, se necesita tener una serie de votos para poder gobernar y no sé, parece ser que ahora ya no somos todos ni tan malos, ni tan monstruos, ni todas esas cosas. En fin, es la cosa que tienen lo de las sumas aritméticas, ¿verdad?
A mí, Gaspar, si me permets, aviam, nosaltres som un partit de pacte, perquè a més jo considero que una persona quan entra al món de la política el seu objectiu és millorar la seva ciutat i procurar pel benestar de les persones. Nosaltres, el nostre grup, estem oberts absolutament a tot, a pactar amb forces d'esquerra, amb forces de dreta, sempre i quan tot això suposa una millora del benestar dels ciutadans. Nosaltres ho hem fet sempre, els que no vam voler pactar amb l'anterior legislatura pràcticament res, va ser l'actual govern d'ara, que estaven tancats i enrocats en contra del Partit Socialista. Nosaltres no som així, nosaltres som un partit de mà oberta i si les propostes han d'anar encarades cap a millorar el benestar i la imatge de la ciutat, amb nosaltres s'hi pot comptar.
Mira, si em permeteu, estic molt d'acord amb el que acaba de dir el Joan. Jo crec que a partir d'ara, amb aquesta altra foto que tenim, amb aquest panorama que tenim, hem de ser prou hàbils per buscar consensos profitosos per la ciutadania, pels ciutadans, que al final és per a qui estem treballant, no? I a més s'ho mereixen. I jo crec que hi ha temes i qüestions molt diverses i crec que hem d'estar oberts a parlar amb tothom. jo crec que aquí no hem de diferenciar tant dretes i esquerres, sinó que el que hem de fer és buscar doncs, tot allò que sigui profitós, insisteixo, per a la ciutadania. I això vol dir parlar amb tothom i buscar consensos amb tothom.
Me gusta mucho este nuevo discurso que hay por parte del equipo de gobierno, estamos viendo, de que ahora se han de buscar los consensos y se ha de hablar entre todos y no nos fijemos en eso que nos separa ni en las ideologías y tal, cuando no hace ni dos meses, precisamente esto era todo lo contrario. Mira, yo discrepo en alguna de las cosas que se han dicho. Nosotros nos diferenciamos en una cosa, pactar con quien propugna la división entre ciudadanos, haciendo que sean malos o buenos en función de la ideología que tienen, pues yo lo veo muy complicado, la verdad. Entre quien considera que los que no somos separatistas somos malos catalanes, pues difícilmente se pueden llegar a consensos cuando tienes delante a una persona que te considera que no estás en su órbita y que no estás en su nivel y que no puede hablar contigo. Y nosotros, desgraciadamente, hemos sufrido muchos ataques, muchas pintadas, muchos insultos y muchas pedradas como para poder creer ahora este tipo de discursos tan buenistas que estáis haciendo. Me tendréis que disculpar.
Jo penso que al final hem de mirar endavant. Nosaltres, la nostra obligació és que aquesta ciutat tiri endavant i que els lleidatans siguin cada dia una mica més feliços i que les coses els vagin més bé. I aquest és el nostre objectiu. I, ja ho sabem tots, estem en política i a vegades t'has d'engullir algun sàput perquè hi ha coses que funcionen així i la política és pacte i la política és mirar de tirar endavant i aquestes coses comporten pues, això, pues, bueno, potser això no m'agrada tant, però bueno, en contrapartida farem això o altre i aquesta és la manera d'anar avançant i de tirar endavant.
Bàsicament crec que és la nostra obligació, no? I és el nostre deure de cara al ciutadà.
Perdoneu, Marisa, perdó, que ens queden pocs minuts. M'envien ara un missatge i em diuen, Ricard, pregunta'ls-hi a veure si algú ha començat a fer càlculs, ja que hem parlat de matemàtiques. Suposo que ho pregunta pel tema de si sumem per un costat o sumem per l'altre. Hi ha algun partit que heu començat a fer càlculs, sumes i restes? O no?
Bueno, és que primer s'ha de parlar de ara, en breu, com no estic damunt de la taula, pressupostos, les taxes, bueno, tot això, quan ho tinguem, mirarem i ho estudiarem, vale. I hi haurà coses que pues, segurament hi haurà una cosa per l'altra, bueno, fins que no tinguem aquests documents, sé que l'equip de govern ha iniciat una ronda de converses amb els diferents grups, per anar explicant tot això, suposo que s'obrirà un període gran per poder-ho avaluar i per poder estudiar, i a partir d'aquí pues, tothom presentarà les seves propostes. I, bueno, el que dèiem, això és pacte i negociació.
Yo, si me lo permite, Ricard, casi le respondería a esta persona que ha enviado el mensaje diciéndole que a mí lo que me extrañaría es que no se hubieran hecho esos cálculos y esas sumas. Es decir, aquí está claro, si nos vamos
O sigui que sí que els heu fet.
I Esquerra, per exemple, sumaria majoria absoluta.
No, ja, però...
Junts i Esquerra en Barcelona tienen unos problemones del 25. I ja i Aragonès s'entienden perfectament. Que és dir que no hi ha nadie que està fent estos cálculos, jo no me lo creo.
Ja, però els que els heu de fer sou vosaltres. Pues els demés en poden fer molts de càlculs. Perdó, Marisa, que t'havia tallat.
Bueno, és que jo ara ja no sé, m'has tallat un moment, no? Que deia que això, que la nostra obligació era aquesta, no? la de arribar a consensos, arribar a pactes, i a veure, l'Àngel és el que deia, que en temes ideològics, evidentment, doncs que no podrem compartir moltes coses, moltíssimes, més que res perquè és veritat que s'ha tractat a certs grups polítics com a ser diferents, no pensar com ells, doncs com el dimoni, no? Sí. I evidentment aquí hi ha d'haver s'han de cosir ferides que realment hi són, però en quant a temes de ciutat, jo penso que sí que es pot arribar a consensos per part de tots els grups, i aquesta és la nostra obligació.
Ara us diré una cosa que crec que us posaré d'acord a tots. Ja per acabar, perquè ens queda un minut. El tema de les pintades a l'IEI és una cosa que suposo que, bueno, crec que ho heu manifestat ja, ho rebutgem, però sense peros, no?
evidentment, jo formo part el que és l'antic hospital de Santa Maria, per mi que em reconec de dins és un dels racons més bonics de Lleida, la Fonteta amb l'escala que puja cap dalt, però és evident tot el patrimoni, però no solament
el vandalisme,
vaja. Ricard, el vandalisme amb un element patrimonial com aquest nostre i amb les seus de diferents partits que també s'han vist molt agraïdes. Sol tocar mirar com està la nostra seu del nostre partit, plena també de pintades, i allà està, no? Quan se condena, s'ha de condenar tot. Aquest, evidentment, jo crec que hi estem tots d'acord, perquè forma part del nostre patrimoni i és un dels emblemes de la nostra ciutat.
Molt bé.
Hombre, ha dolido especialmente por el hecho de que ha sido allí, pero yo quiero recordar que en 2019 hubo unos disturbios absolutamente salvajes donde se quemaron casetas de la ONCE, donde se afectaron las fachadas del PEU del Romeu, donde se quemaron 30 y pico, casi 40 contenedores, donde, en fin, es que hemos ido uno detrás de otro. Entonces, llevarse las manos a la cabeza solamente por esta, oiga, no. El tema del vandalismo, del salvajismo que ha imperado durante tanto tiempo, al final se produce porque hay una impunidad por parte de aquellos que hacen estos actos y aquellos que no los condenan. Y yo quiero recordar que nosotros hemos pedido que el ayuntamiento se personara como acusación particular cuando hay estos daños y se nos ha dicho que no. Por lo tanto...
Doncs escolteu, que estem a punt d'arribar a les dues de la tarda, que m'ha agradat moltíssim de tornar-nos a veure les cares, a veure si aviat ja ens deixen que sigui presencial, perquè de veritat, vull dir, això de veure's als monitors dels ordinadors, doncs mira, ens salve la papereta, però no és la manera. Ignasi Amor, Marta Gispert, Joan Queralt, Marisa Chandri, Àngel Ribes, com sempre un plaer, gràcies i fins dimarts vinent.
Gràcies
a vosaltres. Adéu,
bon
la setmana que
ve.
I nosaltres ja marxem cap a les 2 de la tarda. Demà hi tornarem puntuals, com sempre, a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez. Demà parlarem... Bueno, escoltarem l'entrevista a Cosmopolita, a veure què ens té preparat el Cosme. I també ens arribaran les noves tecnologies amb l'Infocope Lleida. Avui a les 7 de la tarda hi ha la keynote d'Apple. Demà l'expliquem a fons, a veure què presenten els nous... Clar, estem a campanya ja de Nadal. Els nous telèfons, els nous ordinadors o jo què sé. Coses noves s'han de presentar. Et deixo ara amb tota la informació des dels serveis informatius de la cadena COPE.